I acabem com cada divendres amb la secció literària. Avui parlem del llibre que es va presentar ahir a la llibreria Roca, Dins del Tinter. Un llibre molt especial, un llibre que recull la correspondència de 30 famílies catalanes entre 1750 i 1900. Les encarregades d'haver confeccionat aquest llibre són Carme Sant Martí, Montserrat Sant Martí i Caterina Riba. Benvingudes.
Hola, molt.
Explica'm una mica d'on sorgeix la necessitat d'escriure aquest llibre. Quin és el seu objectiu?
Mira, és que buscant altres temes pels arxius vam trobar que en alguns d'ells teníem fons patrimonials, com el municipal d'aquí Valls, on una part de la documentació que componia aquest fons, aquests fons, era correspondència. Llavors, dintre d'aquesta correspondència, vam veure que moltes eren cartes de dones, no? I, a més, que les primeres cartes que vam localitzar i començar a llegir eren de mitjans del segle XVIII. I llavors ens vam adonar que eren molt interessants. De cartes de dones se n'han treballat amb altres estudis, etc. No? Però sobretot eren cartes de dones il·lustres, diguem-ne. No? I aquestes dones que van deixar aquesta correspondència eren dones de la burgesia mitja-alta. No? I vam pensar que seria interessant treballar-les i veure què deien.
Clar, és que això és realment un testimoni viu del que ha estat la història de Catalunya. Si sempre s'ha dit que els llibres d'història expliquen només una versió dels fets, unes cartes expliquen la història tal com la veia la gent que l'estava vivint. Què és el que hi heu trobat que destacaríeu més d'aquestes cartes, de la forma de vida d'aquestes dones, del que explicaven?
Nosaltres hem treballat 150 anys, des de 1750, com bé deies, fins al 1900. Per tant, és un període bastant llarg de temps. I això ens ha permès veure que, efectivament, en aquest període es va produir una evolució de la manera de viure, de la manera de pensar, de la manera d'escriure, de l'educació, del que passava des del context històric, del que passava des del punt de vista polític, i tot això, la correspondència ho recull i ho transmet. I, per tant, ens ha servit per entendre, veure com vivien aquestes dones, què pensaven, quina era la seva formació, quina era la seva educació, quins eren els seus objectius a la vida, quines tasques feien, com treballaven, etc. Durant aquest període que nosaltres hem estudiat, tenim present sempre el que deia la Montserrat, que es tracta de dones benestants urbanes que sabien llegir i escriure o tenien qui els escrivís les cartes que elles dictaven.
És que ha de ser interessant. A més, al veure el paper de la dona, com ha anat evolucionant, com ha anat canviant en 150 anys d'història, quan ara aquí ja tiro jo de coneixements aquests que tenim una mica d'haver-los estat sentint, però com segurament al començament, el 1750, no hi havia gaires dones que sapiguessin escriure o no hi havia gaires dones que es poguessin permetre el luxe de fer correspondència, i com que pel 1900 això deu haver evolucionat moltíssim.
Bueno, jo el que diria és que en 1750 ja feia 60 anys que funcionava l'ensenyança a Tarragona, que era una escola només per noies i que tenia internat. I va tenir molt èxit, moltíssim èxit, i va facilitar que moltes noies d'aquestes mitjanes altes, i mitjanes també, i no tan riques, poguessin estudiar allà. A part que l'ensenyament en si era gratuït, el que pagaven era l'estada allà, no? I és una altra cosa, de dones que sabien llegir i escriure n'hi ha hagut sempre. A partir d'aquest moment n'hi pot haver-hi més, i com més cap aquí anem, més n'hi ha. Bàsicament, sobretot a partir de la llei Moyano, que és de mitjans del segle XIX. No? Però aquestes, moltes d'aquestes, no? Aquesta escola va facilitar doncs, que aprenguessin, no? I mestres a casa privats.
Que es generalitzés l'educació ha permès que s'escrivissin més, que les dones escrivissin més cartes, i per tant nosaltres tenim moltes més cartes del segle XIX que del segle XVIII. De totes maneres, amb l'ensenyament, que sí que els va obrir portes, també se'n van tancar algunes, perquè el fet d'ensenyar a escriure utilitzant models i patrons, va fer que les cartes, que algunes del segle XVIII són molt, molt fresques, molt narratives, expliquen moltes anècdotes, acabin sent molt més successions de fórmules i menys interessants a nivell de contingut.
Que interessant, no veure com a nivell literari potser es perd una mica d'originalitat, no, no sé si ara potser és massa.
Sí, de,
no,
però... d'espontaneïtat i de frescor, absolutament.
Que interessant. Comentàveu 30 famílies, aquestes 30 famílies les heu escollit per alguns criteris en concret o com ha anat aquesta selecció?
En principi són 4. Llavors aquestes 4 relacionen amb moltes altres i són una trentena. I hem fet arbres genealògics de 7, em sembla, no? Perquè són les que surten més. I alguna família en surt, aquestes 4, moltes dones i moltes cartes, no? Però clar, aquestes cartes venen d'algun lloc. I hi ha algú interessat en guardar-les, que això és molt important, molt important. Algú de la família, no?, que rep aquestes cartes, que les guarda. Això sí que és molt interessant.
I aquestes 4 famílies, com les heu escollit?
De fet, nosaltres vam començar treballant els Baldric, la família Baldric, que al fons està precisament aquí a Valls, i vam veure que tenia moltes possibilitats, que tenia molta documentació, que té una documentació molt, molt, molt rica, molt variada, de la qual nosaltres no hem utilitzat tota la documentació, però molta, i vam treballar bastant la família, perquè per poder treballar les dones sempre s'ha de treballar la família. És a dir, nosaltres hem treballat les famílies i hem treballat les dones de les famílies i els homes de les famílies, perquè és molt difícil també arribar a les dones sense conèixer els homes. Moltes de les informacions les donen els homes i, per tant, moltes vegades les dones s'escriuen amb els homes i, per tant, ens interessa saber també quin és el paper dels homes a la família, i qui és el que fan, quina autoritat tenen, què és el que treballen, etc., perquè tots aquests elements condicionen la forma de vida de, les, de la seva família, de les seves dones.
Evidentment, totes aquestes dones no parlaven descontextualitzades, parlaven dintre del seu context on hi havia homes, on hi hauria haver tots els elements, no, de la seva vida.
Anava a dir que els homes han deixat sempre més traça documental i, per tant, és més fàcil resseguir i fer arbres genealògics d'homes. I llavors és a partir d'aquests arbres d'homes, no, que es poden anar col·locant les dones. I el fet que siguin... familiars també complica la confecció dels arbres, perquè hi ha algunes dones que tenen el mateix nom i el mateix cognom.
És que sembla complicat, no?, haver trobat com calendaritzar totes aquestes cartes, haver reunit tota la informació des del 1750, que és fa molts anys d'això. Com es documenta tota aquesta història? Quins recursos heu utilitzat? Quins recursos heu tingut accés?
Bueno, bàsicament molta paciència, perquè el que hem fet és anar als arxius, no? Com que són fulls sols, els hem pogut fotocopiar molts d'ells, perquè no, el que no es pot fotocopiar són llibres, no? Perquè es fan malbé molt, i llavors hem treballat, vam fer uns fulls Excel enormes, no?, amb 8 o 10 columnes, no?, i llavors cercàvem temes concrets a través d'aquests fulls. Però nosaltres primer vam haver de llegir i les cartes aquestes, les 1.500, de les dones, i en van llegir més, però comptem aquestes, més les cartes que deia la Caterina d'aquests homes que envoltaven a aquestes dones, a les famílies. No? I hi ha molta documentació que parlava dels recursos d'aquestes famílies, què feien aquestes famílies. No? Bàsicament, hem llegit moltíssim. Ha anat molt als arxius, i he vingut moltíssim a Valls. Vaig a ser, puc recomanar on esmorzar bé, I perquè he vingut moltíssim, i estic molt agraïda als arxivers, això per endavant, no? I sempre dic que aquí a Valls tenim uns arxius extraordinaris, no? Uns arxius, diguem-ne, fons documentals, Els edificis, n'hi ha un que està bé, l'altre no,
Bueno.
Però, sí, bueno, però ho consto, que consto que... constato que això, no?, que aquest, hi ha un municipal que és riquíssim, un arxiu extraordinari, vaja, hi falta una bona empenta, no? Uh-huh. En canvi, els arxivers són gent molt competent, i molt treballador i molt competent, i veritablement són fons riquíssims, de l'època medieval, fins ara.
És que, quina feina tan important que fan, no?, quin munt de part de la nostra història ens estaríem perdent si no estiguessin ells guardant-la, al cap i a la fi.
I tant.
Parlàvem de tota aquesta part de recol·lecció d'informació que heu estat fent, sobretot la Carme i la Montserrat, i la Caterina s'ha ocupat més de donar-li forma a tot aquest monstre de cartes i d'informació que teníeu. Caterina, com ha anat aquest procés?
Bé, jo he donat la forma definitiva, però també en aquesta última fase hi hem participat totes tres, perquè es tractava a partir de la lectura de les cartes, de cites seleccionades, de temàtiques que hem cregut claus, no? Doncs a partir d'aquí filar un discurs, buscar unes preguntes de recerca i intentar respondre-les a través de, no? de tota aquesta informació. Llavors, també aquesta feina també l'hem fet entre totes, no?
M'agrada que parlis entre totes perquè parlem tota l'estona de famílies, dels Baldric, d'aquí Valls, de 30 famílies catalanes que subscrivien entre elles, però és que jo avui aquí a l'estudi tinc assentada una família també, que us heu embarcat en aquest projecte. És realment un projecte familiar. M'agradaria saber com l'heu viscut com a família a l'hora de treballar-ho.
Jo sóc la Caterina, la filla i neboda, la filla de la Carme i neboda de la Montserrat, que és una tia mare, diguéssim. Jo tota la vida les he vist a elles dues treballant en una taula plena de documentació. Això ho he viscut molt, i per mi ha sigut doncs un plaer poder entrar en aquest món de la recerca amb fonts primàries, perquè jo també faig recerques, però amb fonts primàries tal com fan elles és la primera vegada.
Bueno, jo el que vull dir és que ens ha anat molt bé que la Caterina es donés un cop de mà a la redacció, perquè jo penso més que la meva germana, tinc un llenguatge del segle XVIII o XVII, no? I llavors jo penso que molt del vocabulari que uso no, actualment gairebé no s'entén si no tens una certa edat, no?
Bueno, ara llavors, t'estem entenent perfectament,
sí,
eh? Però...
Sí, però clar, jo que un dia vam escriure que em deixava per una dalmàtica, no? I clar, qui sap, o un ambó, o m'explico, no? I llavors la Caterina tradueix, que és una dalmàtica, que és un ambó, que és...
Clar, jo he hagut de traduir una mica el que elles han trobat, i ho he hagut de fer accessible al públic en general.
I que a més, després d'haver llegit cartes de 1750, segur que s'acaben impregnant aquestes cosetes del llenguatge que deu acabar fent poesia a altres també.
Sí, de fet, és veritat que per nosaltres totes aquestes famílies són com, són com les nostres famílies, i crec que de moltes d'aquestes persones nosaltres coneixem més coses de les que coneixien les seves famílies en aquell moment.
Segur que heu trobat un munt de secrets familiars d'aquests que també fan després novel·les amagats entre les cartes.
De fet, també. I és clar, nosaltres el que preteníem és aproximar tota aquesta informació als lectors i a les lectores, de manera que volíem fer un llibre ben estructurat, que nosaltres primer haguéssim pogut digerir tot aquesta documentació tan gran, i que poguessin treure un llibre que les persones que es fossin interessades en el tema el llegissin amb plaer i que el poguessin llegir amb tota facilitat. I, és clar, per nosaltres ha sigut molt important aquesta aproximació que ha fet la Caterina, primer perquè és d'una generació, és de la generació següent, i per tant hi ha una sèrie d'elements que ella ja no coneix, que nosaltres fins i tot hem viscut, i que ha fet efectivament l'esforç de fer una redacció amena i que fa molt fàcil llegir el llibre.
Una qüestió que tinc jo sobre el llibre és, comenteu que són quatre famílies principals que van avançant els anys. Això vol dir que pots seguir el fil de començant coneixent la història de l'àvia i acabant amb una besneta? Es segueixen fils familiars al llarg de la història?
Absolutament. Bueno, és que ben bé és així, I dobles casaments i el que vulguis, però nosaltres hi ha àvies que cuiden, tenim cartes de l'àvia, de la filla i de la neta, I de la besneta.
I els arbres genealògics que es poden consultar per tal de, per tal que tothom pugui situar mares, filles, cosines...
És que més ara està com molt de moda, o està molt a l'última en la literatura, les històries familiars protagonitzades per dones. Se m'acudeix, per exemple, a Argelagues, de la Gemma Ruiz, que són aquestes històries familiars, i que vosaltres seguiu una mica aquesta línia, però amb la base real al darrere, amb la base històrica. Què és el que creieu que n'extreu el lector quan llegeix aquestes històries?
Nosaltres el que voldríem, del que nosaltres hem fet, és que algunes de les idees que en general pensem, de que les dones, per exemple, doncs, treballaven poc, les dones benestants, doncs aquest llibre el que diu és que no, que les dones durant molt de temps treballaven en els negocis familiars i que participaven molt activament, perquè el negoci familiar era això, familiar, i per tant tothom hi estava implicat i tothom hi havia de participar. Clar, arriba un moment en què aquestes famílies, que efectivament, tal com deia la Montserrat, passen de generació en generació, i nosaltres el que hem fet són arbres de moltes generacions en el qual hem posat totes les dones, nosaltres diem que hem fet un arbre de dones perquè hem volgut fer que totes les dones que escriuen aquestes cartes estiguin posades en algun lloc i puguem seguir exactament quina és la posició que tenen. Doncs totes aquestes dones evolucionen en el temps i les condicions de vida d'elles també, de manera que a partir d'un determinat moment i segons la professió del marit, canvia la seva actitud i passen d'aquests negocis familiars, passen a estar a casa, molt més recloses, sense participar en l'aportació econòmica i molt més dedicades a l'educació dels fills i al manteniment dels fills. I això passaria, segons les cartes que nosaltres hem llegit i per aquest grup social que hem treballat, a la segona meitat del segle XIX.
Curiós. Si us haguéssiu de quedar amb una història que hagueu pogut llegir amb la vida d'una dona en concret, em sabríeu dir algun nom que els hagi marcat? O...
Ah, jo n'hi ha una que li tinc un especial afecte, no? Però en trobaria més d'una. És una que és una Castellarnau, que està casada, és molt jove, se'n va a viure a Berga, es casa amb un que es diu Viladomar, Manuel de Viladomar, té 6 o 7 fills, que aquest és un altre capítol, la maternitat, I resulta que escriu a sa mare, que es deia Maria Magrinyà, casada amb Castellarnau, que explica a sa mare les malalties i el problema que té de maternitat, no? Els fills que se li van morir, no? I a vegades parla de fills vius que ja parlen en passat, no? La mare. O sigui que jo trobo que és una carta molt frapants, no? Però n'hi ha moltes, una que el marit la traeix, per exemple, no? O sigui, hi ha cartes molt, molt sentides, que diríem, no?
A mi m'ha interessat moltíssim la Felisa Costa, que és una dona que es va casar per correspondència amb un... amb un home també català que s'havia instal·lat a Nova York i tenia un negoci allà, i ella es va instal·lar amb el seu marit i van tenir un fill, no? Al cap de poc el marit es va morir, però ella ja es va quedar allà, i ella és una persona formadíssima, que parla moltíssims idiomes, que a més ve també d'una família benestant i per tant portava el control dels seus negocis, sabia quan i on invertir i tenia opinió sobre tot, no? Llavors les seves cartes, ella no només explica les coses que fa el dia a dia, sinó que li toca viure una situació excepcional, la guerra dels Estats Units, no? La guerra civil nord-americana, i el seu fill, el seu únic fill, s'enrola com a voluntari en pel nord, no? Ella de totes maneres inicialment es recolza al sud, però el seu discurs va canviant poc a poc perquè el seu amor pel fill li va distorsionant absolutament el discurs, fins que al final acaba parlant, dient pestes de l'exèrcit del sud. I el que és tristíssim és també al final el fill acaba morint en una batalla i ella torna a Catalunya deixant enrere el que més havia estimat.
Caram, ostres, mare de Déu, i a més ho has explicat d'una manera, se m'ha posat la pell de gallina, t'ho prometo. No sé si voldries destacar alguna última. Bé, Carme Sant Martí, Montserrat Sant Martí i Caterina Riba, moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a explicar Dins del Tinter. Jo, si fos un oient ara mateix, ja estaria corrent a la biblioteca, a la llibreria, a comprar-me el llibre, però ja, i... Esperem que tingui molt d'èxit i que seguiu fent aquesta recerca i puguem tornar a parlar de nous projectes familiars de la família Sant Martí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.